No tots són números. Fa dues setmanes el professor Antoni Castells va acabar amb aquesta frase. El Fla va ser un encert de Montoro. I no podíem deixar-ho aquí. Vam dir, ui, això ho acabarem explicant bé, perquè no té molt sentit que ara ho expliquem a correcuita. En els pròxims minuts no és que parlem només del Fla, sinó d'on ens porta i de si hi ha d'haver quitances del deute de les comunitats autònomes i de per què el sistema de finançament que es va aprovar el 2009 no s'ha revisat, etcètera, no? Antoni Castells, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
I com si sapigués Cristóbal Montoro, el ministre d'Hisenda, que vostè venia avui, perquè jo crec que deu dir a veure el Castells quan habla en Matí de Catalunya Ràdio, ahir va començar a parlar d'això de les quitances a les comunitats autònomes, dels deutes, i va dir que no. Mira, sentim-lo.
Incluso se puede estudiar las condiciones financieras de esa deuda. Eso es reestructurar la deuda. No, no las quitas, esas las quitas es que en definitiva lo pagan. Lo pagamos entre todos, o sea, no hay quita posible.
No hay quita posible.
Però primer em deixa acabar la frase, perquè l'últim dia no es... vaig dir això, però és que sí. Em vaig quedar mitja frase.
Clar, no, és que anàvem allò apurant el minut.
Faltava, dic, va ser un encert, perquè hagués hagut d'afegir parcial.
Parcial.
Sí, llavors vostè va acabar el programa en el moment en què anava a dir parcial.
Oh,
no,
drama.
Jo crec que el Fla té dos aspectes.
Sí.
Un és positiu, clarament, i és que les comunitats autònomes es van trobar, la Generalitat, el Govern de Catalunya es va trobar l'any 2010, maig del 2010, vostè recordi, és el moment en què hi ha aquella famosa sessió del Consell de Ministres d'Economia de la Unió Europea, i li diuen a Espanya, tu, això no pot continuar així. Maig del 2010, no? I a partir d'aquell moment comencen les retallades i tot el que és austeritat i tot això, i es creen unes expectatives molt dolentes sobre la possibilitat de que l'economia espanyola pugui finançar el seu dèficit i el seu deute, i les comunitats autònomes, la Generalitat, ens vam trobar amb que les previsions que teníem per financiar-nos i per obtenir crèdit als mercats internacionals emetent deutes van tallar de cop. D'un dia per l'altre. De manera que, primera qüestió, les comunitats autònomes van trobar en una situació de que els mercats es van tancar per financiar les seves necessitats d'endeutament i va ser una situació molt crítica, molt crítica la que hi ha el mes de maig del 2010. En aquell moment, jo hagués valorat molt positivament que el govern de l'Estat, quan no hi havia el senyor Montoro, sinó la senyora Elena Salgado, hagués dit, no us preocupeu, l'Estat espanyol segueix tenint crèdit als mercats, sí. Ja veurem com ho fem i us ajudarem. I, de fet, vaig fer bastantes gestions intentant convèncer el govern de l'Estat de que ho fes, de que creés una espècie de Fla. No el Fla exactament, però que trobéssim una fórmula. De manera que aquest primer aspecte va ser un encert, perquè realment el que és pitjor des del punt de vista financer per la immediatesa és que se't talli
i que no puguis,
el finançament.
Esclar. Clar, que no puguis tenir diners per pagar-te els teus
proveïdors. Que es talli la tresoreria. Això va ser un encert. En canvi, per això dic però, el que a mi em sembla que no és que no fos un encert, és que és plenament criticable, i jo francament crec que s'hagués hagut de donar la batalla per tractar d'impedir-ho al màxim, suposo que el conseller de l'època ho va intentar, és que els diners que es rebien pel Fla fossin diners condicionats. És a dir, que donguessin una espècie de dret,
sí, sí,
al govern de l'Estat
a
decidir què es gastaria. Fins i tot els donaré, però abans m'hauràs de demanar permís per gastar-te.
Que era és una manera de controlar l'economia.
Clar, és una manera de fer que l'autonomia no sigui autonomia, perquè si resulta que tu tens autonomia per tenir el teu pressupost i decidir com gastes els diners,
perquè cada vegada
de la veritat, tu has de demanar permís a mi, doncs escolta, ja no és autonomia.
Cada vegada que li has de demanar diners al Fla, dius, bueno, sí, aquests 5.800 milions, per què els vols? No, miri, perquè he de pagar nòmines o he de pagar un proveïdor?
Això a mi em sembla una clara vulneració de l'autonomia política que es pressuposa que existeix a les comunitats autònomes. O sigui, l'objectiu del Fla no era corregir una actuació que es considerava equivocada, sancionada, de més, per qui ho pot sancionar, que no és el govern, sinó el constitucional, eventualment, que ja sabem que és un àrbitre de part, però bueno, que hagués dit, no, escolti'm, vostè gasta malament els diners, no. que pot gastar d'acord amb la seva autonomia i la seva llibertat, de manera que a partir d'ara el govern el vigilarà. Bueno, escolti, jo hi estic tan desacord, però hauria sigut un procediment, en teoria, dins d'aquesta legalitat que constantment proclamen, no? Però és que no és això, el Fla no es creia per això, el Fla es creia per circumstàncies externes a la nostra voluntat, de les quals no en som culpables, els mercats s'han tancat. I vostè es troba amb una dificultat que el pot portar a que hagi de tancar la barraca.
Hospitals o el que
tot.
Sigui. I, a més, a l'inici cobraven interessos.
Sí, cobraven interessos per tots els arguments i tal. També és veritat que seguir cobrant interessos quan resulta que no es paguen interessos perquè el tipus d'interès està zero,
seria molt
abusiu, eh?
Sí.
Però sí, és veritat. Ara no es paguen, en part, perquè s'ho apunten com un tanto de generositat, però no paguen interessos perquè no es paguen interessos, perquè els interessos estan a zero. No.
I aquest matí sentíem el Montoro dir això que li acabem de sentir, que la quitança rient de rient, i pensàvem, home, diu, perquè clar, això és com perdonar el deute. Sí, escolti, però els bancs els han rescatat i ens ho hem menjat els ciutadans, també.
Sí.
Perquè ell, l'argument que utilitzava és i ho pagaran els ciutadans, però al final nosaltres hem pagat el rescat bancari
sí.
I no en tenim cap responsabilitat.
Per suposat. No, hi ha circumstàncies en la vida en la que el que has d'escollir fer és el que és menys dolent, no el que és òptim. I el que vostè diu dels bancs és un cas ben clar. Diu, escolta, és òptim que resulti que part dels diners que els bancs doncs, han perdut i que haurien de perdre els seus accionistes o de veure com es fa, però que els acabi pagant el contribuent? No ho és. Però si no es fes això, què passaria? Que el banc s'ensorraria i el resultat seria molt pitjor. Perquè aquí hi hauria una cadena, com un joc de dòmino, aniria en cadena... Quan el banc és molt important, quan el banc és petitó, doncs es pot deixar que caigui. De manera que s'adopta aquesta solució no perquè sigui l'òptima, sinó perquè és la menys dolenta. No?
Sí, no, però t'ho preguntava perquè l'argument que ell utilitza per dir no hi ha quitances, perquè no
perquè
podem...
Perquè pagarien els contribuents, diu, sí.
Clar, això però, com a argument és feble en aquest moment.
Sí, és feble i en aquest cas, jo crec que això s'ha de fer sense, o sigui, amb molt pragmatisme. No? Si la comunitat autònoma està en condicions de poder reestructurar el deute i hi ha un pla de viabilitat que permet que el nivell de deute, que no és molt alt, es pugui anar reduint, doncs segurament és millor per tots evitar la quitança, començant per la pròpia comunitat. Uh-huh. Perquè per la comunitat és un mal missatge. Dir, escolti, m'han de condonar el deute perquè no el puc tornar. Sembla que vull dir, si aquella...
No,
jo si fos el responsable de la Generalitat, no m'agradaria això. Jo dic, escolti, no, jo ja me'n sortiré jo sol. Ara, no em colli més del compte, perquè em resultarà molt difícil, no? Si això és impossible, perquè el nivell de deute és molt gran i les condicions amb les que s'han de tornar molt exigents, aleshores sí, s'ha de buscar una solució, que pot ser reestructuració, quitança, reestructuració i quitança, depèn. També depèn de les circumstàncies que han portat a que aquella comunitat estigui en una situació en la que té un nivell de deute molt elevat. Clar, si les circumstàncies són perquè aquella comunitat ha gastat molt i molt malament per sobre de les altres, aleshores pots dir, escolti'm, anem en compte, perquè si ara li faig una quitança, el que li estic dient és que torno a fer.
Tu continuaràs gastant els diners que...
Clar, sí. Si les raons per les quals ha passat això és que aquella comunitat, tot i gastar menys que les altres, o fins i tot, o una mica per sota, resulta que ha estat tan mal financiada que no ha pogut pagar la despesa amb els seus diners propis i ha hagut d'endeutar-se, aleshores és un tema a considerar.
Sí. Parlem de la reforma del sistema de finançament, perquè comencem a veure algunes pistes, perquè això no deixa de ser-ho. No a condonacions de deute, això ja ho hem explicat. Principi d'ordinalitat. L'informe, les conclusions que han fet aquell comitè d'experts que li han passat en el ministre Montoro, sembla que ho respectarien, però després parlen, i aquí està el matís, d'anivellament vertical. Què és l'anivellament vertical?
Són dues qüestions diferents, no? El principi d'ordinalitat està lligat a la noció d'anivellament horitzontal, que és si les comunitats autònomes que tenen més diners perquè són més riques i, per tant, els seus ciutadans poden pagar més impostos, després de haver-se financiat a les altres comunitats i, per tant, haver-se produït un mecanisme a través del qual part d'aquests diners que paguen aquestes comunitats van a parar a les altres,
sí.
Com queden? I el que succeïa fins ara era que Catalunya, que els ciutadans de Catalunya, per entendre'ns, paguen entorn de 120. Si la mitjana és 100, paguen 120, 20% més que la mitjana. Per al finançament de les comunitats, la seva comunitat, si vostè vol. Però després d'haver-se produït un mecanisme d'anivellament que redistribueix diners cap a les altres comunitats, Catalunya quedava, abans de la reforma del 2009, sí. Quedava 96, per sota de la mitjana. I allà el que vam aconseguir és que quedés per sobre. No a 120, perquè 120 voldria dir que paguem tot a la comunitat, ens ho quedem tot.
Que seria, entre cometes, l'efecte d'un cert pacte fiscal, no?
pacte fiscal, que si per pacte fiscal entrem el que hi ha al País Basc, encara és més que això, però jo crec que ens distrauríem del que estem dient. No, l'anivellament vol dir això. Nosaltres paguem 120 i després d'haver donat diners a les altres comunitats a través de l'Estat o directament, a través d'un mecanisme horitzontal, ens quedem amb el que sigui.
Ens quedem empatats.
Si ens quedem amb 110, diem, home, n'he donat 10 a les altres, però segueixo estant per sobre la mitjana. Si ens quedem amb 90... Dius, vols dir que això és com hauria d'anar? Perquè n'hi ha un altre que em pagava 60 i després de rebre es queda 110. I ordinalitat vol dir que una vegada has donat diners a les altres, tu quedes per sota d'on estaves, però no tant per sota com per quedar per sota de la que estava pitjor que tu. No. És a dir, el que fa l'anivellament és acostar les diferències però no invertir-les.
I l'anivellament vertical?
L'anivellament vertical és els diners que caldria que posés l'Estat a les comunitats autònomes en el seu conjunt. És a dir, del pastís total d'impostos que paguem als ciutadans, una part va per financiar els serveis de l'Estat, una part va per financiar els serveis de les comunitats autònomes. Finalment, tota la despesa d'uns i dels altres ve dels impostos que paguem. Aleshores, si resulta que la part que correspon a l'Estat considerem que és excessiva, o està per... que la quantitat que rep l'Estat per financiar els seus serveis és molt més favorable que la que reben les comunitats autònomes per finançar els seus serveis, cosa que passa, què hem de fer? Una part del que rep l'Estat s'hauria de destinar al conjunt de comunitats autònomes. És a dir, hauria d'haver una redistribució vertical des del govern central cap a les comunitats autònomes en el seu conjunt. Per tant, són dos processos. Primer, quina part del total del pastís que paguem els ciutadans amb impostos va a l'Estat i quina part va a les comunitats autònomes? Primera qüestió. És correcta la que hi ha ara, la proporció? I diuen, no, va massa a l'Estat i massa poc a les comunitats autònomes. Alguns ho diuen. Això és fruit d'algun vot particular d'aquest informe a la Comissió d'Experts. Altres diuen que no. Per tant, si això és així, hem de donar més al conjunt de comunitats autònomes. Segona qüestió, quina quantitat correspon a cada comunitat autònoma en funció del que paga cada ciutadà a cada una d'elles. Això és l'anivellament horitzontal.
Atenció, perquè jo ho he entès i, per tant, espero que els oients ho hagin entès. Quan parlem del pacte fiscal o del concert econòmic basc-navarrès, és jo recapto tots els impostos en el meu territori i pacto amb l'Estat allò que jo li dono a l'Estat pels serveis que l'Estat em dona dins de la meva comunitat.
Exacte.
Això seria el pacte o el concert. Li vam començar a dir pacte perquè parlar de concert era un tabú, no?
Sí.
Senzillament.
Bueno, i perquè no necessàriament el resultat que s'obtingués amb el pacte havia de ser igual que era el concert.
I atenció, perquè hi ha una altra de les mesures que m'agradaria saber quin és el criteri d'Antoni Castells que inclou aquest comitè d'experts per poder fer una reforma del sistema de finançament, que és l'IVA. Proposta perquè les comunitats autònomes modifiquin l'impost, però de forma col·legiada.
Sí.
Això vol dir que s'haurien de posar d'acord totes?
Això voldria dir que les comunitats autònomes haurien de posar-se d'acord i amb una part de l'IVA, que és la que se suposa que els hi correspon, podrien decidir col·lectivament pujar-lo. Això parteix de la idea de que l'IVA és un impost molt harmonitzat i que no hauria de poder ser que hi hagués un IVA diferent amb una comunitat autònoma i amb una altra. Per tant, que totes podrien posar-se d'acord per canviar-lo, pujar-lo, baixar-lo, però que hauria de ser el mateix a tot arreu. És una idea discutible, crec jo. Jo crec que amb la qüestió de l'IVA no s'hi ha treballat prou a fons en la línia de veure fins a quin punt no seria factible que la fase de l'IVA, la fase minorista de l'IVA, es pogués gestionar administrativament d'una manera independent, cosa que avui no es fa, i arribar a algun tipus de possibilitat d'un impost sobre les vendes en la fase final. Que existeix en molts països, que és un impost típicament dels governs estatals, dels governs intermitjos.
I havent vist aquest informe del comitè d'experts, Antoni Castells, com creu que hauria de ser el sistema de finançament?
És que això és aquesta és una reflexió molt complicada en els moments en els que estem políticament. És a dir, desgraciadament, aquest país... Bueno, desgraciadament, estem situats en una perspectiva que, com vostè sap, el país no està situat en la perspectiva d'anem a millorar el finançament.
No.
Sinó que el que hi ha és una meitat del país el que volia ser directament la independència. Per tant, tota la discussió entorn de quin hauria de ser el sistema de finançament ha quedat com superada, per dir-ho així, no? I això, com li diria, això ens ha deixat molt al marge de tota aquesta discussió i d'aquesta negociació. Catalunya havia liderat sempre els processos de reforma del sistema de finançament i ara ha quedat molt al marge. De manera que podem fer una reflexió des del punt de vista més intel·lectual de veure què hauria de ser, però sabem que políticament és difícil que tingui una traducció. Perquè com un govern...
No tenim a ningú a la taula de negociació.
No
hi ha Guillem López Casasnovas per les Illes Balears que ens informa, per entendre'ns.
Sí, està en molt bona relació amb la gent d'aquí, però això no vol dir que representi a Catalunya. Si Catalunya voluntàriament s'ha autoexclòs d'aquesta negociació, jo entenc que és una decisió complicada, no? Perquè si tu estàs dient el meu objectiu és la independència, és difícil seure's amb una taula per negociar el finançament. És com donar moltes passes enrere, no? Però s'ha de ser pragmàtic, també, perquè tu saps que finalment el que es decideix allà t'afectarà. Per tant, has de veure què fas. Jo sempre he estat partidari de negociar de tu a tu amb l'Estat. És a dir, hem d'estar als foros multilaterals...
De tu a tu, no hi és mai.
Sí. I jo, quan vaig ser conseller, vaig negociar de tu a tu. La meva negociació no va ser mai a través del Consell. El Consell li van portar tot l'últim dia, quan ja estava pactat amb Catalunya. És una situació realment curiosa, no?, el que es va produir, perquè després d'estar 2 anys aquells consellers dient aquí tot és multilateral, no se discutirà nada fora del Consejo, es van trobar en que l'únic dia que es va discutir en el Consejo de Política Fiscal i Financiera va ser per dir, heu d'aprovar això, que ja s'havia pactat amb Catalunya. I ells ho sabien perfectament perquè va sortir en els mitjans, a tot arreu, no? De manera que jo sempre he entès que això s'ha de fer d'aquesta manera, s'ha de buscar un acord que sigui un bon acord per nosaltres, com el que es va obtenir el 2009, i dir, escolti'm, i si el volen generalitzar, el poden generalitzar. No hi ha cap inconvenient en fer-ho, no? En aquest cas, Catalunya ha quedat al marge, hi ha hagut aquesta comissió d'experts, i aquesta comissió ha fet un informe que jo crec que té 2 característiques, que és, primera, després d'haver criticat molt, ha tocat molt poques coses, per tant, valida el model anterior, que, com li dic, crec que és un bon model, i segona, és molt poc concret, és molt indefinit, és molt vagarós, no? No se sap ben bé què és el resultat que s'obtindrà, ni grau d'anivellament, ni la quantitat.
L'economia és letal.
Sí, per tant, ha estat molta discussió per obtenir uns resultats una mica magres, no?
Doncs aquesta és la sentència d'Antoni Castells. No tots són números, efectivament, com hem constatat pel que diu. I atenció, perquè aquest informe té un 40% de vots particulars de les comunitats autònomes. No tots són números. Amb Antoni Castells, al matí a Catalunya Ràdio. Gràcies.
Molt bé, gràcies.